Mort als 87 anys, Fèlix Millet, el saquejador confès del Palau de la Música. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Complint una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó, així ha mort als 87 anys Fèlix Millet, l'autor confès juntament amb Jordi Montull de l'espoli de 23 milions d'euros del Palau de la Música Catalana, institució que va presidir durant gairebé dues dècades. Millet va ser durant molts anys una de les figures més respectades i amb més prestigi de la societat catalana, però tot va caure el juliol del 2009 quan els Mossos d'Esquadra registren al Palau de la Música després que s'hi detectessin irregularitats i moviments de diners sospitosos. Ell mateix ho acabaria confessant poc després i s'acabaria demostrant en un judici que el va condemnar, el que el va acabar condemnant l'any 2018. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Millet, que estava en tercer grau per malaltia incurable, ha mort en una residència privada.
L'expresident del Palau de la Música ha mort a la residència on ha passat les últimes setmanes de la seva vida amb assistència mèdica. L'estiu del 2020 va ingressar a la presó de Brians 2 fins que el passat novembre va obtenir el tercer grau penitenciari per malaltia incurable, una vegada complerta la quarta part, volíem dir, de la condemna de presó.
La vida de Millet, que avui resumirem, va fer un gir amb el cas Palau que li va fer perdre tot el prestigi que s'havia anat llaurant en els darrers anys. El prohom català no només va embutxacar-se diners del Palau de la Música, sinó que també va ser una peça clau en l'entramat de comissions que van servir perquè Convergència Democràtica es financés irregularment.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba.
Eren les declaracions del mateix Fèlix Millet confessant aquest entramat durant el judici del cas Palau que es va fer, com dèiem, l'any 2018. Deixant la mort de Fèlix Millet de banda, estem pendents a aquesta hora de si el Banc Central Europeu anuncia una nova pujada dels tipus d'interès.
La presidenta de la institució, Christine Lagarde, ho va avançar el passat mes de febrer, però tenint en compte la sacsejada d'ahir a les borses europees influïdes per la crisi del crèdit suís, poden fer canviar d'opinió.
Veurem què acaba passant, us ho anirem explicant en directe al llarg d'aquest informatiu. Avui, de fet, les borses han obert amb números verds pràcticament a tota Europa. A Espanya, per exemple, l'IBEX 35 ha obert amb pujades de més d'un punt i arrossega l'alça la majoria de bancs, com CaixaBank, el Sabadell o el BBVA. Ahir, recordem, van tancar l'IBEX amb pèrdues de més del 4%. I és que la crisi que pateix el segon banc més gran de Suïssa, el Crèdit Suís, sembla que no ens afectarà directament aquí a Espanya. Ho ha dit avui la patronal bancària espanyola i també el doctor en economia Joan Tugores en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Les primeres avaluacions i les primeres informacions diuen que en el cas de les entitats més properes dels bancs espanyols sembla que les interconnexions no són gaire importants.
Més coses. El Consell de Ministres ha aprovat avui la segona fase de la reforma del sistema de pensions espanyol.
I segons informa el govern espanyol, amb la reforma introdueix un model dual que permetrà escollir entre els últims 25 anys cotitzats o 29, descartant els dos pitjors exercicis. Les modificacions pactades amb els sindicats Comissions Obreres i UGT i rebutjada per la patronal COE també contemplen pujades a les bases màximes de cotització i millores també en les pensions mínimes.
Una reforma criticada ja pel Partit Popular en boca del seu president Alberto Núñez Feijóo. Escoltarem també el ministre José Luis Escrivá, que ha dit que es tracta d'una reforma aquesta que durarà molts anys i que portarà a la guardiola de les pensions a acumular 130.000 milions d'euros a l'any 2040. I al bloc dels esports us explicarem que la Federació Espanyola de Futbol ha decidit personar-se com a acusació particular en el cas Negreira. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La Federació ho ha fet oficial aquest matí a través d'un comunicat on ha dit que està col·laborant amb les autoritats competents per tal de facilitar la investigació, a més d'informar la UEFA de la seva decisió.
I Gianni Infantino ha estat elegit avui president de la FIFA fins l'any 2027.
I en el seu discurs ha dit que els preocupa el cas Negreira perquè casos com aquests o Itàlia amb grans clubs involucrats taca el futbol.
I avui és dijous i per tant a l'hora de la cultura toca estrenes. Us explicarem que aquest divendres arriba als cinemes la pel·lícula colombiana Los Reyes del Mundo.
Ellos son mi familia. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco.
El film, recordem, va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià d'aquest any. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, també s'estrena el documental In Viaggio, Viajando con el Papa Francisco, un homenatge al Papa francès que coincideix amb els seus 10 anys de pontificat i que recull els seus discursos i reflexions. Pel que fa a les plataformes, demà arriba a Netflix la sèrie Hasta el Cielo, un thriller que mostra com una dona ha de resoldre els fils que deixa a l'aire el seu marit, líder d'una banda de traqueadors, després de morir.
Va, que anirem al cinema al final d'aquest informatiu. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera aquesta tarda. Veiem si es confirma aquest ambient primaveral. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar d'una tarda molt tranquil·la, molt plàcida arreu de Catalunya, temperatures que pugen respecte a les d'ahir, valors de 18 a 24 graus, que contrasten amb l'ambient fred de primeres hores del matí. I la tarda pràcticament sense núvols. De cara a demà augmentarà la nuvolositat. Ja tindrem núvols alts a primeres hores del matí que aniran avançant de ponent cap a llevant. I de cara a la tarda aquests núvols poden deixar escapar algun ruixat al Pirineu de Lleida, sobretot al seu vessant sud. Serien precipitacions molt poc importants. I demà les temperatures que seran un pèl més altes que les d'avui. De cara al cap de setmana continuarem parlant de nuvolositat variable d'algun ruixat de mitja tarda, especialment cap a les comarques del terç nord de Catalunya, principalment cap a l'àrea del Pirineu, i les temperatures sense canvis importants. Els matins seran freds, però de dia l'ambient serà bastant suau.
Félix Millet ha mort aquest matí als 87 anys. Qui va ser president del Palau de la Música Catalana i màxim responsable del saqueig milionari en aquesta institució estava complint una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó, primer a la presó de Brians 2 i actualment a l'Hospital Penitenciari de Terrassa pel seu delicat estat de salut, tot i que mort en una residència privada. Félix Millet, recordem, va ser condemnat l'any 2018 en quedar demostrat durant el judici del cas Palau que, juntament amb la seva mà dreta, Jordi Montull, havien robat 23 milions d'euros del Palau de la Música i havien desviat també fons pel finançament irregular de Convergència Democràtica, el partit que durant més anys des de la recuperació de la democràcia ha governat la Generalitat de Catalunya.
Félix Millet, amb un delicat estat de salut que ja es va percebre durant el judici del cas Palau, ha mort a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, on havia ingressat fa unes setmanes. Millet tenia el tercer grau per malaltia incurable i ha mort, havent tornat només la meitat dels diners que es va embutxacar juntament amb Montull. Abans de l'esclat del cas Palau, Millet va ser fundador de l'Orfeó Català i president també del Palau de la Música Catalana fins que va ser destituït el 2009, quan es va fer públic l'espoli que va fer aquesta institució.
Recopilant, Millet va néixer a Barcelona el 8 de desembre de 1935 en el si d'una família que s'havia fet rica gràcies als negocis del sector tèxtil. A mesura que es va anar fent gran, Millet va anar ocupant diferents càrrecs en empreses i institucions importants de Catalunya, com la Fundació del Barça, la Caixa, el Liceu, la Fundació Pau Casals i la Fundació Agrupació Mútua.
De fet, l'any 1983, Millet impulsa el Consorci del Palau de la Música, juntament amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona, per canalitzar les subvencions de les institucions públiques cap al Palau, i ja aquest mateix any va ser acusat d'apropiació indeguda, tot i que després va quedar absolt.
El seu nom va tornar a sortir a la llum pública arran del cas Palau, que el va fer caure del pedestal on l'havia situat gran part de la societat catalana.
Aquesta caiguda es va produir el 23 de juliol de 2009, quan els Mossos d'Esquadra van entrar a l'emblemàtic edifici modernista de Barcelona per buscar-hi documents i informació. El jutge havia autoritzat el registre policial del Palau de la Música arran d'una querella de la Fiscalia per un presumpte desviament de fons que en aquell moment s'havia xifrat en poc més de 2 milions d'euros. Un mes després de l'escorcoll dels Mossos, Millet va confessar en una carta haver expoliat 3,3 milions d'euros. La xifra, però, no parava de créixer.
I arran d'aquest cas, a banda de la condemna judicial, Millet va patir una condemna pública dins de la societat catalana que en el seu moment l'havia idolatrat, fins al punt que la Generalitat li va retirar la creu de Sant Jordi que li va atorgar l'any 1999.
I és que els 23 milions d'euros que van sortir del Palau de la Música van anar a parar principalment a la butxaca del propi Millet, que els va destinar per fer reformes a casa seva, per pagar-se viatges privats per tot el món i també per comprar obres d'art o pagar el casament de la seva filla, d'entre d'altres.
I és que, de fet, durant el judici per aquest cas de corrupció, que es va allargar pràcticament un any, la mateixa filla de Félix Millet es mostrava sorpresa per com es va pagar el seu casament.
El meu casament es pagués amb fons del Palau. O sigui, mai. O sigui, em vaig quedar gelada.
A banda del desviament de diners del Palau, també va ser destinat per finançar il·legalment a Convergència Democràtica. Es va fer això a través de donacions que feia l'empresa Ferrovial. El mateix Millet ho va confessar durant el judici del cas Palau.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba.
Actualment, Millet tenia encara dues causes obertes més per ocultar la justícia espanyola ingressos procedents de lloguers i per la desaparició de diversos objectes de valor del seu domicili, presumptament per esquivar la indemnització que havia de pagar per l'espoli del Palau.
Després de la sentència del cas Palau, Millet va ingressar a la presó un juny del 2020. El 9 de novembre de 2022, el Departament de Justícia li va concedir el tercer grau per raons humanitàries i a principis d'aquest any se li va autoritzar l'ingrés en una residència sense haver de tornar a la presó a dormir entre setmana, ja que en la pràctica totalitat ja no sortia d'aquest hospital penitenciari.
I fins avui, en aquestes darreres setmanes, l'estat de salut de Félix Millet havia empitjorat i ha estat traslladat en una residència privada de Cardedeu, on ha mort aquest matí, recordem, a l'edat de 87 anys.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Coses, la mort de Millet de banda, pendents aquesta hora de l'anunci d'una possible pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, que s'ha reunit aquest migdia per valorar-ho. De fet, l'anunci s'ha de fer d'aquí uns minuts. Tan aviat com ho sapiguem, us n'informarem en directe. Aquesta previsible pujada dels tipus d'interès ha generat més incertesa avui a les borses, tot i que han obert, això sí, amb números verds, una incertesa als parquets europeus que ve donada principalment pel futur de Crèdit Suís, que ahir va perdre, recordem, un 30% a les seves accions a borsa. Davant el dubte sobre el futur d'aquesta entitat, el Banc Central de Suïssa ja ha garantit liquiditat al Crèdit Suís per calmar el sector i els ciutadans i empreses que hi tenen els seus estalvis. Ara bé, el banc d'aquesta matinada ja ha alertat que necessitarà 50.000 milions d'euros.
És la resposta del sistema bancari suís als dubtes sobre la capacitat del banc per trobar capital després que el seu principal accionista, el saudita SNB, hagi dit que descarta injectar-hi més diners. Una decisió que ha enfonsat les accions de l'entitat i ha disparat també el cost de les assegurances per impagament dels seus bons. Així, els inversors fan pagar més car la cobertura en cas que Crèdit Suís deixi de complir amb les seves obligacions de deute.
I segons el catedràtic en Economia de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, el món financer critica des de fa un parell d'anys que el Crèdit Suís hagi abandonat la tradició seriosa dels altres bancs del país.
Ho ha dit en una entrevista al programa al matí a Ràdio Estel, Joan Tugores, que ha detallat també que els problemes d'aquest banc venen per unes deficiències de gestió i per haver fet operacions arriscades amb un fort component especulatiu que els bancs suïssos tradicionals no haguessin fet mai, entrant a finançar operacions a nivells de risc mal calculats i assumint riscos també que els ha costat, de fet, centenars de milions d'euros.
Hi ha hagut errors de gestió, com a mínim imprudències de gestió massa grans per qualsevol entitat financera i massa grans per la imatge que tenim de seriositat de la banca suïssa. Però fins i tot l'establishment suís està una mica horroritzat de les coses que estan sortint a la gestió recent del Crèdit Suís. Ha anat acumulant massa racons foscos i quan diverses circumstàncies les han fet aflorar, doncs s'ha vist que era un gegant en peus de fang.
Les declaracions del catedràtic a Ràdio Estel arriben l'endemà que Crèdit Suís hagi demanat, com explicàvem, en 50.000 milions d'euros els diners que necessita per tirar endavant.
De fet, el Banc Central de Suïssa deia que posaria els diners que fessin falta, però no ha detallat fins on està disposat a arribar. La xifra d'aquests 50.000 milions d'euros, segons el doctor en Economia Tugores, podria ser 3, 4 o 5 vegades superior, ja que aquests només servirien per aguantar un parell de dies. D'altra banda, el doctor en Economia no creu que la caiguda del Banc Crèdit Suís contagi a la banca espanyola.
Les primeres avaluacions i les primeres informacions diuen que en el cas de les entitats més properes dels bancs espanyols sembla que les interconnexions no són gaire importants. Segurament les interconnexions serien més importants en entitats de centre Europa, més properes físicament i econòmicament a Zúric.
Tugores també ha afegit que el sistema financer espanyol està en millors condicions que durant la crisi del deute i que avui, a dia d'avui, compta amb línies de defensa i solvència molt més raonables que en qualsevol moment de la seva història recent.
De totes maneres, el mateix catedràtic ha advertit que això no vol dir que no hi hagi riscos, ja que les línies d'interconnexió a vegades són sorprenents i, a més, l'actiu amb el qual treballa el sistema financer és la confiança. En la mateixa línia que el catedràtic Tugores, que s'ha manifestat avui la patronal de la banca espanyola, la presidenta de l'Associació Espanyola de la Banca, Alejandra Quindelán, ha defensat la solidesa del sector financer a l'Estat i ha descartat rotundament que hi hagi risc de contagi sistèmic per la crisi al Crèdit Suís.
Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española. De Credit Suisse llevamos meses oyendo informaciones. Es un banco que tenía sus dificultades y que ahora yo creo que se han puesto de manifiesto muy claramente en los últimos días. Y de SVB, que es donde empezó todo esto, yo creo que es un banco que no tiene nada que ver con nosotros.
Quindelán, com dèiem, ha reiterat que fa mesos que l'entitat suïssa tenia aquestes dificultats i ha aclarit que Silicon Valley Bank, que va fer fallida també la setmana passada, és una entitat molt particular que no té res a veure amb els bancs espanyols.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses en l'àmbit judicial. Avui el judici de contra l'exmesa del Parlament de l'any 2017 ha quedat vist per a sentència. Ara fa uns minuts els quatre acusats s'enfronten a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa. Finalment, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut la mateixa pena que l'última vegada. Connectem en directe amb la Judit Casellas, que es troba al Tribunal Superior de Justícia. Judit, bona tarda. Quina és l'última hora?
Bona tarda. Doncs ni la Fiscalia ni l'Advocacia de l'Estat han rebaixat gens la petició de penes respecte a l'anterior judici que ja van afrontar els quatre acusats quan el tribunal era un altre. El fiscal Pedro Ariche argumenta que Lluís Guinó, Lluís Coromines, Anna Simó i Ramona Barrufet eren conscients que desobeïen el Tribunal Constitucional.
Que las órdenes e instrucciones del Tribunal Constitucional fueron evidentemente sucintas, pero a la vez claras, concretas y precisas.
En canvi, l'advocada de les defenses, Judit Gené, discrepa amb que les ordres de l'alt tribunal fossin clares i exculpa els quatre acusats perquè no els veu responsables que s'aprovessin les lleis de desconnexió.
Quan vostès decideixin, procuraré que no, condemnar els meus clients perquè tenien intenció de desobeir, ho hauran de deduir de fets que no van fer ells, tal com ha exposat el Ministeri Fiscal. És que miri el que va passar el 6 i el 7. És que miri com va acabar tot. Això no ho van fer els meus representants.
L'advocada també ha reiterat que els quatre acusats ja han complert part de la pena que va imposar-los al primer tribunal perquè no van poder-se presentar a les últimes eleccions.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. A partir d'ara serà més fàcil fer tràmits amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat, com ara sol·licitar ajudes o demanar carnets. Es podrà fer en qüestió de minuts a través de la nova plataforma virtual i social que la Generalitat ha presentat avui. Amb aquesta nova eina es reduirà la resolució de tràmits i facilitarà la feina als ciutadans que ja no hauran de donar tantes dades personals. Ens ho explica la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Drets Socials desplegarà una nova plataforma virtual que automatitzarà els tràmits administratius del departament, com la valoració de graus de dependència, el demanar una prestació com la de naixement o obtenir una plaça en una residència. La plataforma virtual estarà plenament operativa el 2026, però alguns dels serveis ja estan operatius. La conselleria ja ha constatat que el temps de resolució d'alguns tràmits s'ha reduït de mesos a minuts. Així ho ha assegurat Montserrat Gil, responsable TIC de Drets Socials.
De fet, ja estem tenint casos on una persona ha demanat la prestació de naixement, ajut naixement, i als 7 minuts del que l'hagi demanat ja té la resolució. I això... I de no contributives també, sí. Sí, sí. O sigui, això ja no és una entelèquia futurista, això ja està passant. I llavors en la propera nòmina ja ho cobra.
La renda garantida de ciutadania s'inclourà en aquesta plataforma el 2024. La plataforma serà d'ús intern de la conselleria i comptarà, entre d'altres, amb un visor de dades dels ciutadans, per tal que a l'hora de fer un tràmit la persona hagi de donar el mínim de dades possibles. A banda, el departament també tirarà endavant aquest 2023 una web, una espècie d'Airbnb o Booking de residències, on els interessats podran inscriure's online a la llista per accedir a la plaça.
Durant la presentació, Sílvia, de la nova plataforma virtual, el conseller de Drets Socials s'ha referit a la polèmica de la residència de gent gran a Santa Coloma de Gramenet. Promesa que, si Rufián és el pròxim alcalde, Carles Campuzano, ha assegurat, Sílvia, que està disposat a parlar al Parlament sobre el tema perquè no té res a amagar.
Campuzano ha reiterat que l'anunci que va fer no té res a veure amb el color polític de l'Ajuntament i que Santa Coloma de Gramenet, com molts altres municipis, necessiten residències de gent gran. Preguntat sobre la seva compareixença al Parlament respecte a la polèmica, Campuzano s'ha mostrat tranquil i confiat.
Que convinguin i de manera molt transparent, perquè tampoc tenim massa res a... Vaja, no tenim res a amagar. I sempre convençuts, que no pot ser d'una altra manera, que és que el govern de Catalunya treballa amb tots els ajuntaments amb independència del seu color polític. Ahir mateix estàvem a Sabadell i a Terrassa treballant les residències públiques que construirem en aquests dos municipis, fruit dels Next Generation.
El conseller ha recordat que el repte de l'envelliment per la generació del baby boom és majúscul.
Gràcies, Sílvia. Mira, sense marxar de l'àmbit sanitari, Pere, una pastilla en fase experimental ha aconseguit remetre del tot el càncer en 18 pacients que patien leucèmia agressiva.
Segons dos estudis que es publiquen a la revista Nature, el fàrmac ha permès reduir el càncer en més de la meitat dels pacients que han participat en l'assaig i en un 30% els símptomes han desaparegut per complet. Els investigadors creuen que l'assaig és esperançador i diuen que la pastilla podria ser efectiva per curar aquest tipus de leucèmia.
Estel migdia.
I us ho comentàvem, estàvem pendents d'aquest anunci del Banc Central Europeu. Doncs bé, sembla que es manté la línia prevista i puja els tipus d'interès mig punt, és a dir, del 3 al 3,5%. S'havia especulat que potser frenaria momentàniament la política d'increment del preu del diner durant un temps, però finalment el Banc Central Europeu ha decidit seguir amb el pla previst i pujar mig punt els tipus d'interès que queden, com deien, en el 3,5%. En un altre ordre de coses, el govern espanyol ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari aquest migdia la darrera part de la reforma de pensions, que introdueix un model dual per al càlcul de la pensió i inclou mesures per augmentar els ingressos del sistema, millorar la suficiència de les pensions mínimes i també reduir la bretxa de gènere.
La reforma consensuada amb la Comissió Europea i també acordada amb els sindicats Comissions Obreres i UGT manté fins al 2044 el període de còmput en els 25 anys vigents, encara que també serà possible optar per calcular la pensió amb els darrers 29 anys treballats, descartant els dos anys pitjors.
El ministre de la Seguretat Social del govern espanyol, José Luis Escrivá, diu que amb el decret que s'acaba d'aprovar donen solidesa i estabilitat als pensionistes.
Que culmina la modernización de nuestro sistema de pensiones. Y con eso blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros. Estamos hablando de un reforzamiento extraordinario del pilar más importante de nuestro estado del bienestar. Son 11 millones de personas que son pensionistas en este momento y a los que estamos trasladando un mensaje extraordinariamente potente.
Escrivá també ha explicat que l'evolució positiva que registra el mercat de treball gràcies a, en bona mesura, la reforma laboral també ha contribuït a fer més fort aquest sistema de pensions.
I de la seva banda, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que aquesta reforma és un pedaç del PSOE per arribar a les eleccions i ha dit que els socialistes pretenen que hi hagi menys llocs de treball i que els treballadors paguin més.
Yo no me atrevo a decir a los españoles que este es un buen modelo para los pensionistas actuales y futuros. Y por tanto, yo no voy a entrar en este parche porque, insisto, no hay un modelo de reforma de pensiones en España.
I a França, el Senat també ha aprovat aquest matí el projecte de reforma del seu sistema de pensions impulsat pel govern d'Emmanuel Macron.
Tot i el descontentament general aquest dijous, el Senat francès aprovava aquest text que ha rebut els 193 vots a favor i 114 en contra. Aquesta tarda, però, serà quan es faci la votació final del text a l'Assemblea Nacional.
Més coses, atenció si sou estudiants de la Universitat de Barcelona, perquè a la Facultat de Matemàtiques d'aquesta universitat s'ha detectat un brot de sarna.
I per aquest motiu la universitat activa tot el protocol que inclou també la neteja exhaustiva de tots els espais amb lleixiu durant 12 anys. Diversos estudiants d'aquesta facultat han estat diagnosticats de sarna, una infecció que provoca molta picor a la pell i que, a més, es propaga molt ràpidament. L'Agència de Salut Pública, que ja ha estat també alertada, n'estarà fent un seguiment.
I canviant completament de qüestió, Neus Forcano és la nova directora de Justícia i Pau Barcelona. Forcano és llicenciada en Filologia i s'ha dedicat professionalment a la docència com a professora de Llengua i Literatura, secundària i el batxillerat.
També ha participat als Minyons Escoltes i Guies, en moviments socials com el Procés Constituent i també a la plataforma El Sembla Veu i a l'Associació Europea de Dones per a la Investigació Teològica. A més, també ha col·laborat amb xerrades i edició de material de l'Oficina d'Afers Religiosos i amb l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional sobre Espiritualitat, Feminisme i Religions.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I nou cas d'agressió sexual a una noia menor d'edat, ara en aquest cas a Salou. La víctima té 13 anys i els agressors entre 16 i 14. Dos dels agressors ja han estat tancats en un centre de menors, una està en llibertat vigilada i el més petit de tots, de 14 anys, és inimputable judicialment.
L'agressió s'hauria comès el passat mes d'octubre a casa d'un dels joves quan els nois es van quedar sols amb la víctima. La noia de 13 anys no hauria explicat els fets a ningú i els pares no en van tenir constància fins que van veure amenaces cap a la seva filla a les xarxes socials. Ho van denunciar els Mossos d'Esquadra, que van investigar el cas i van descobrir que s'havia comès una agressió sexual.
I davant d'aquest nou cas, la consellera de Justícia del govern català, Gemma Ubasart, no ha volgut entrar en el debat sobre si cal avançar l'edat d'imputació dels menors o no.
En un acte a Cornellà de Llobregat, la titular de Justícia ha dit que ara el que cal és centrar-se en l'atenció de les víctimes i ha demanat discreció i deixar treballar els professionals per tal d'evitar revictimitzar la víctima.
Són comportaments que responen als patrons del masclisme que són culturals. Ningú neix sent agressor sexual. I, per tant, aquests comportaments culturals poden i han de ser eliminats amb l'educació i amb la formació. Per tant, per això és tan important quan es parla d'educació sexoafectiva.
Ubasart també ha anunciat que el govern rehabilitarà les sales d'atenció a les víctimes de violència de gènere, que hi ha en 46 seus judicials, per tenir, ha dit, un espai digne que pugui protegir les víctimes i la seva dignitat.
I és que, atenció amb aquestes dades, una de cada 5 dones a Espanya ha patit una agressió sexual en una cita de Tinder. Segons un estudi de la Federació de Dones Joves, el 60% de les enquestades assegura que els homes amb els quals van quedar a través d'aquesta aplicació les van pressionar per mantenir relacions sexuals. Xifres alarmants, tenint en compte que l'aplicació mòbil Tinder compta amb 75 milions d'usuaris arreu del món.
I 3 de cada 10 encastades ha afirmat que els homes les havien forçat a fer pràctiques sexuals que no els agradaven a elles o van ser violents sense que elles ho demanessin. El mateix percentatge assegura que els homes no van usar preservatius sense el consentiment de les noies. A més, un terç de les encastades ha afirmat que les cites les havia pressionat també per continuar la pràctica sexual, tot i elles haver demanat que paressin o fins i tot avisant-los que els feien mal.
I encara en l'àmbit de successos, un home de 50 anys ha ingressat a presó després de cometre un robatori amb violència. Ha passat al Parc Nou d'Olot. Els fets van passar diumenge a la tarda quan el lladre va abordar per l'esquena un home d'edat avançada que estava caminant pel parc.
El detingut va subjectar pel coll la víctima i li va treure el mòbil de la butxaca dels pantalons. Uns joves van veure els fets i van anar a socórrer l'ancià. En aquell moment, el lladre va donar-li una empenta i el va fer caure a terra mentre s'emportava el seu mòbil. La víctima es va incorporar i va demanar a la dona que li deixés fer una trucada per informar la família i l'agressor es va acostar a l'home i li va oferir el mòbil a canvi de diners.
I encara una altra dada preocupant, atenció, perquè 117 ciclistes han mort i 842 han resultat ferits greus a les carreteres catalanes en els darrers 15 anys. Els usuaris d'aquests vehicles han patit més de 6.000 accidents de trànsit.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha comparegut avui davant la Comissió d'Interior del Parlament per parlar sobre aquesta sinistralitat d'aquest col·lectiu. Lamiel ha remarcat que l'any passat 8 ciclistes van morir i 57 més van resultar ferits de gravetat a la xarxa viària catalana. Durant la seva intervenció, també ha anunciat mesures per millorar aquesta seguretat dels ciclistes, com ara un avisador al túnel de la Nacional 145 o també un mapa segur de trànsit per a ciclistes.
Estel Migdia.
I Fem un breu cop d'ull a la ciutat de Barcelona perquè els sindicats del metro consideren inacceptable que Barcelona hagi convidat els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita al Global Public Transport Summit, la cimera internacional de transport públic que se celebrarà a la capital catalana al mes de juny.
En un comunicat, la coordinadora internacional del sindicat de metros manifesta el seu rebuig i la seva indignació pel fet que es doni espai i paraula a representants de països on la llibertat de les dones és nula, reprimida i restringida per llei. Els sindicats demanen ara a Transports Metropolitans de Barcelona, que són els organitzadors d'aquest acte, una rectificació pública i avisen que, si no ho fan, faran accions públiques en contra d'aquest congrés i també dels seus organitzadors.
I l'Associació Espanyola de DJs i Productors Musicals denuncia que hi ha una política agressiva de reducció de llicències de clubs d'oci nocturn de l'Ajuntament de Barcelona.
El col·lectiu lamenta que el govern local barceloní no entengui els clubs com a patrimoni cultural quan des del seu punt de vista són, diuen, elements de projecció internacional. Des de l'entitat consideren que 198 locals que hi ha ara amb un aforament de 50.000 persones que són insuficients per absorbir la gigantesca demanda que hi ha a la ciutat. A més, han recordat que el sector arrossega també una situació complicada i complexa derivada de la Covid-19. Tot plegat, després que la setmana passada el consistori tanqués durant 45 dies una nova discoteca del front marítim al Carpe Diem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I 33 minuts. Obrim avui el bloc local i comarcal explicant-vos que la Fundació Sant Tomàs busca famílies acollidores per persones amb discapacitat intel·lectual pel projecte Respir, una iniciativa que busca millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores.
Des de l'any 1994, des de l'any 1994, volíem dir, any en què es va posar en marxa aquest projecte, hi ha hagut poca renovació d'aquestes famílies acollidores i per això ara fan una crida perquè s'hi apuntin de noves. Abel Fontanet, director de l'àrea de recursos de suport d'aquesta comunitat de Sant Tomàs, explica en què consisteix aquest programa Respir.
S'intenta això, donar resposta a les necessitats que tenen les famílies, per exemple, de descans, de respir durant un cap de setmana, o perquè tenen algun tipus d'obligació, llavors pot ser algun període més extens, però la idea sempre és la mateixa, que aquestes persones puguin ser acollides per una família que els hi pugui proporcionar una dinàmica que tingui a veure amb la seva edat, amb els seus interessos, etc.
Fontanet, que també ha explicat que la Covid també va fer baixar aquest nombre de voluntaris. En aquests moments hi ha 29 famílies acollidores.
Marxem ara cap al Pallars Sobirà perquè l'Ajuntament de Sort vol que els seus allotjaments turístics siguin més sostenibles i puguin afrontar millor la situació de crisi energètica i climàtica que vivim.
Per fer-ho, han organitzat un itinerari formatiu en turisme sostenible que comptarà amb 4 sessions on s'abordaran temes com la sostenibilitat energètica i ambiental, la responsabilitat social i la seva comunicació i també la gestió dels residus que deixen aquestes empreses turístiques. Un cop finalitzades aquestes sessions, les empreses que hi hagin participat en un 80% de les sessions optaran a tenir un assessorament personalitzat.
Marxem ara cap a la Bisbal d'Empordà perquè l'Ajuntament d'aquest municipi s'ha assessorat des que va ser declarada com a World Craft City, és a dir, ciutat artesana, una vintena d'artesans que volien obrir un taller al municipi.
Aquest es tracta d'un reconeixement internacional que va rebre la capital del Baix Empordà al febrer de l'any passat i, de fet, va ser la primera ciutat d'Europa continental en aconseguir aquest distintiu. De moment, ja s'han obert dues noves botigues a la Bisbal i més de 350 persones han contactat amb el consistori per interessar-se en aquest procés que cal seguir per obrir un taller artesà en aquesta població catalana. De cara a aquest any, l'Ajuntament de la Bisbal ja ha donat a 3 persones una subvenció de 5.000 euros per obrir un establiment artesanal.
I a Galatea, Endesa preveu obrir que el parc eòlic Galatea, que s'està construint, com dèiem, a la Jonquera, estigui en funcionament a finals de l'any 2025. La companyia creu que aquest estiu ja tindran l'autorització per començar les obres al llarg de l'any vinent.
Per finançar aquest projecte han posat en marxa un sistema de participació local per construir aquest parc. Els interessats poden reservar les inversions que vulguin fer, que seran d'un mínim de 500 euros i d'un màxim de 25.000. El projecte preveu la instal·lació de 9 aerogeneradors i una potència de 49 megawatts amb una inversió de 50 milions d'euros. El parc compta amb el vistiplau ja de la Generalitat, però amb l'oposició de diverses entitats ecologistes.
I marxem ara cap al Tarragonès, on l'Ajuntament del Morell també preveu instal·lar plaques fotovoltaiques a diversos edificis municipals en els pròxims 10 anys i estalviar així en factures, calculant entre 125.000 i 135.000 euros.
De moment, el consistori ja ha posat panells solars en els 760 metres quadrats que hi ha a la teulada del pavelló i esperen també fer-ho a la nau municipal. Amb aquesta iniciativa, l'equip de govern espera arribar a la neutralitat energètica i impulsar també a una comunitat d'autoconsum local en una segona fase d'aquest projecte. Ho explica l'alcalde del municipi, Eloi Calvet.
Estem ara mateix visquent, no?, una transformació energètica global a nivell mundial, no?, és a dir, una qüestió que està a l'ordre del dia de qualsevol agenda política i la política entès que realment també, més enllà de la iniciativa privada, s'han de dur a terme actuacions precisament per anar reduint la petjada del carboni, del CO2, no?, amb objectius 2030, objectius 2050 i sobretot vinculat pròpiament amb el que és l'efecte que genera sobre el canvi climàtic.
Calvet, que també ha lamentat que aquest projecte al Morell no hagi rebut cap ajut dels fons europeus Next Generation per instal·lar aquestes plaques.
I anem ara cap a Muntanyola, on l'Ajuntament i el govern local critiquen la gestió que va fer el Departament d'Interior de la RAVE, que s'hi va celebrar la setmana passada i que va plegar més de 200 persones i més d'una cinquantena de vehicles en aquest municipi.
La festa, de fet, es va allargar 3 dies sota la vigilància d'efectius de Mossos per controlar els accessos i evitar que s'hi sumés més gent. L'alcalde, Carles Morera, diu que caldria revisar el protocol d'interior.
També hem d'analitzar si realment els procediments que estan fent ara amb les sancions que estan fent amb la gent que accedeix en aquest entorn, doncs realment són efectives o no. També, com que és un ventall tan ampli i tanta gent, per moltes sancions que podria acabar imposant, crec que la RAVE no acabarà en si. Si la RAVE s'acaba, al meu entendre, si la RAVE es pot agafar quan realment hi ha poca gent, jo crec que és l'ideal, és dissoldre.
Morera, que també ha explicat que per un municipi com Muntanyola, amb més de 40 hectàrees i 700 habitants repartits en diferents nuclis, el control d'accessos es fa, per tant, molt complicat.
Bé, acabem aquest recorregut per les comarques a Valls, perquè la ciutat està preocupada pels 3 possibles traçats del corredor mediterrani que han de passar per la capital de l'Alt Camp i generar molèsties i perillositat als seus veïns.
L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha indicat que tant la proposta del triangle de Picamoixons com la connexió que es vol fer al Cuber Valls afectaria tota la seva ciutat i unes 6.000 persones.
I també, com és lògic, un corredor pel que circulen també mercaderies perilloses. En aquest sentit, ja en l'actual, en l'actualitat, sense l'entrada en servei del corredor, es calcula que per la línia de costa de Tarragona-Sant Vicenç ja hi circulen 200.000 tones a l'any de mercaderies perilloses i que un 40% d'aquestes serien molt inflamables.
Consistori i veïns han reclamat que els trens de mercaderies no passin per àrees urbanes o d'interès paisatgístic. Ferrer també ha lamentat que el Ministeri no hagi informat a l'Ajuntament sobre el recorregut d'aquest corredor mediterrani.
Gràcies, Pere. Actualitzem la informació esportiva. I comencem explicant-vos que la Federació Espanyola de Futbol farà igual que la Lliga, el Real Madrid i que el Consell Superior dels Esports i es personarà Anna com a acusació particular pel cas Negreira.
Sí, l'organisme presidit per Luis Rubiales ho ha decidit després que la jutge hagi admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia pels pagaments del Barça a l'exvicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, la Federació ha indicat que està col·laborant amb les autoritats competents per tal de facilitar la investigació i que ha fet arribar a la UEFA un informe elaborat pel Departament d'Integritat. L'organisme ha deixat clar el seu compromís i ha demanat que s'arribi fins al final de la investigació perquè es rebaixi el clima de crispació que s'ha creat amb els àrbitres. A més, segons publica avui el diari L'Espanyol, si la jutge aprova la seva petició de ser acusació popular en la causa, la federació denunciarà també l'exdirector del Consell Superior dels Esports, Albert Soler, de prevaricació, suborn i falsedat documental. A més, considera que Albert Soler havia d'estar 2 anys sense poder treballar en entitats privades relacionades i, a més, va ser director general del CSD, càrrec que va deixar el mes de gener.
I encara sobre el cas Negreira, la Fiscalia de Barcelona demana que testifiqui el director de l'àrea legal del Barça, que és Pere Lluís Mellado.
Segons publica El Confidencial, la Fiscalia atribueix al Barça 3 delictes que poden acabar en multa i vol saber com van funcionar els controls interns que es van fer durant els 17 anys que José María Enríquez Negreira va col·laborar, va cobrar del Club Laurana 7,3 milions d'euros. Així doncs, Mellado s'assuma a la llista de testimonis que han proposat els fiscals, entre els quals hi ha els exentrenadors del Barça, Luis Enrique i Ernesto Valverde.
Mira, qui s'ha pronunciat sobre aquest cas Negreira és Gianni Infantino, que avui ha estat escollit novament president de la FIFA fins l'any 2027.
Sí, el mandatari ha estat reelegit durant el congrés que organitza el màxim organisme de futbol mundial a Kigali, això és a Ruanda. El 2016 ja es va convertir en el nou president de la FIFA després que esclatés l'escàndol de corrupció de l'aleshores president Joseph Blatter, que va estar 18 anys al càrrec. Infantino era l'únic candidat que s'hi presentava, igual que el 2019, quan tampoc s'hi va presentar cap opositor. Doncs bé, sobre el cas Negreira, Infantino no ha amagat que aquesta situació els preocupa i que analitzaran què ha passat a Espanya i com es pot arribar a solucionar, i ha afegit que situacions com aquestes o com les d'Itàlia, amb grans clubs involucrats, no ajuda al món del futbol. Per cert, que segons alguns experts en futbol, la UEFA estaria estudiant expulsar el Barça de les seves competicions i, si això passa, els blaugrana no podrien jugar a la Champions l'any que ve.
I parlant de Champions, els últims en classificar-se han estat el Real Madrid i el Nàpols, que ja són els quarts de final d'aquesta competició. Demà, a Nyon, es farà el sorteig, on també hi haurà l'Inter de Milà, el Milan, el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Chelsea i també el Benfica.
Els blancs ja tenien pràcticament eliminatòria encarrilada, només amb l'anada, però han sentenciat el passi als quarts de final. El Bernabéu, amb un únic gol de Benzema al minut 79 de partit. Escoltem el tècnic blanc Carlo Ancelotti en declaracions a Movistar.
Lo hemos jugado bien, manejado bien el partido, no hemos defendido con bloque bajo, intentado manejar bien la pelota, lo hemos hecho, ellos han encontrado dificultad a presionar, hemos tenido oportunidades, sólido atrás, el partido que queríamos hacer, lo hemos cumplido.
I pel que fa al Nàpols, els italians van guanyar l'Inter de Frankfurt per 3-0 i també passen a la següent ronda. El partit va estar marcat pels incidents provocats per aficionats alemanys. Fins a la ciutat de Nàpols s'hi van desplaçar prop de 600 aficionats, tot i que molts no tenien entrada perquè la prefectura de Nàpols va prohibir que se'n venguessin. Els ultres alemanys es van enfrontar a la policia, que els custodiava, i de fet van fer malbé comerços locals, van cremar contenidors, motos i fins i tot un cotxe de la policia.
I acabada la Champions a banda d'aquesta competició, avui es juguen diversos partits de l'Europa League i de la Conference.
Comencem per l'Europa League. A 3:15 de la tarda, el Sevilla s'enfrontarà al Fenerbahçe a domicili i a la mateixa hora juga un Betis Manchester United i a les 9 la Real Societat rebrà la Roma. A la Conference League, el Villarreal rep a les 9 del vespre l'Anderlecht belga.
I aquest divendres encara en futbol el nou seleccionador de la selecció, Luis de la Fuente, ha de donar a conèixer la llista de seleccionats per als propers partits que jugarà a Espanya per a classificar-se per a l'Eurocopa de l'any que ve. Però fa poca estona ha publicat un vídeo en les xarxes socials. Ha donat alguna pista?
Doncs la veritat és que no masses, perquè evidentment els noms els donarà demà, però ja ha dit que ell és un defensor del model de joc de la selecció espanyola de futbol, tot i que li donarà algun toc personal. A més, ha dit que convocarà jugadors nous que fins ara no estan en el projecte. Escoltem-lo.
La primera toma de contacto estoy deseando que se produzca, porque también va a significar el reencuentro con jugadores a los que hace años que no he tenido posibilidad de seguir trabajando con ellos. Es una emoción añadida, ¿no? Estoy muy convencido de hacer un gran equipo, un gran bloque, mi palabra clave es equipo, y formar esa unión que hemos tenido en tiempos pasados, pues reflejarla ahora en el futuro, con jugadores nuevos que se van a incorporar también a este nuevo proyecto.
Qui no formarà part segur d'aquesta llista de seleccionats és el migcampista del Liverpool, Stefan Vasetic. El gallec té una lesió muscular que el mantindrà apartat del terreny de joc el que queda de temporada. I mira, fa molt poca estona, la selecció francesa ha fet oficial la llista de convocats. Pel que fa als jugadors francesos que juguen a la Lliga Espanyola, hi ha només un jugador del Barça, i no és Dembélé, que ha quedat fora, sinó que ha entrat en la convocatòria de Didier Deschamps, Jules Koundé. A banda, hi ha Camavinga i Tchouaméni del Madrid i Antoine Griezmann de l'Atlètic de Madrid.
I aquesta tarda, encara parlant de futbol, vol tornar als entrenaments del primer equip del Barça després de dos dies de festa, i ho faran per preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou a partir de les 9 de la nit.
Pedri i Ronald Araujo tornaran a estar disponibles per Xavi, tot això el dia en què la Lliga ha fet oficial els àrbitres que ha designat per la jornada 26. El clàssic entre el Barça i el Madrid el xiularà el basc Ricardo de Burgos Bengoetxea, que ha xiulat el Barça en 25 ocasions, dels quals 20 han acabat amb victòria blaugrana. El d'aquest diumenge serà el tercer clàssic arbitri de Burgos Bengoetxea. El darrer va ser en la final de la passada Supercopa i que va acabar amb victòria blaugrana per 1-3. L'anterior precedent va ser en una altra Supercopa, en aquest cas la de l'any 2017. I, a més, De Burgos va xiular el partit d'anada al Camp Nou, que va acabar amb victòria del Madrid per 1-3 i amb expulsió de Cristiano Ronaldo per fer una empenta al col·legiat. D'altra banda, el responsable d'estar al bar serà César Sotogrande.
I, per cert, que una jugadora del Barça femenina ha entrat a la infermeria.
Es tracta de Clàudia Pina, que té un esguinç al turmell dret i es perdrà segur el partit d'aquest divendres a les 7 de la tarda contra el València a l'estadi Johan Cruyff. Per tant, la baixa de Pina se suma a la d'Alexia i de Mariona Caldentei.
No tot és futbol. En Embola, els granollers es juga avui l'accés als quarts de final de la Copa del Rei.
Els vallesans els venen 6 dies complicats on hi tenen molt en joc. A banda de jugar-se l'accés als quarts de la Copa, també es juguen la Copa Sobal i l'accés als quarts de la Lliga Europea. Anem a pams. Comencem pel primer partit. El d'avui és contra el Logroño, i s'hi juguen els quarts del torneig del CAO. Dos dies més tard, dissabte, a 9:15 del vespre, jugaran a Lleó la semifinal de la Copa Sobal contra la Demar, que és l'anfitrió, i si passen ronda diumenge, per tant, jugarien la final. Dimarts que ve tenen l'anada dels vuitens de final de la Lliga Europea contra l'Escandenburg Arus danès a 9:15 del vespre. Per tant, partits molt exigents per als vallesans, que s'ho juguen pràcticament tot en aquests 6 dies. I encara en vol, aprofito per informar-vos que el jugador del Barça, Hampus Wein, té una ruptura fibrilar del pectoral dret i estarà unes 4 setmanes de baixa. El proper partit dels blaugrana és aquest dissabte contra el Cuenca de la Copa Sobal.
I en tenis, l'espanyol Carlos Alcaraz es juga aquesta matinada l'accés a les semifinals del torneig d'Indian Wells.
El número 2 del món jugarà contra el número 10 del rànquing ATP, el canadenc Félix Auger Aliassime, cap a les 2 de la matinada, hora catalana. El jove murcià és només a 3 rondes de tornar al número 1 del món en cas que guanyi aquest torneig. D'altra banda, el malagueny Alejandro Davidovich ha perdut contra el rus Danil Medvedev per 2 sets i diu adéu a l'edició d'enguany d'Indian Wells als quarts de final. Medvedev, per tant, que és número 6 del món, s'enfrontarà al nord-americà Francesc Tiafoe després que aquest s'imposés al britànic Cameron Norrie.
I en atletisme, l'atleta internacional Carles Castillejo, que recordem ha estat campió d'Espanya de diverses maratons, ha revelat en exclusiva avui al programa El Matí a Ràdio Estel que no correrà la marató d'aquest diumenge a Barcelona per una lesió d'última hora.
La idea era córrer-la com un popular més, però com últimament em passa, una lesió d'última hora, doncs m'ha trastocat una mica els plans, però bueno, igualment porto molts atletes que correran aquesta marató de Barcelona.
De fet, la Marató de Barcelona començarà a 9:15 del matí i té previst que acabi a les 3 de la tarda. L'entrada i la sortida es farà des de l'avinguda Reina Maria Cristina de Plaça d'Espanya.
Va, i tanquem els esports amb especial atenció pels amants del motor, perquè aquesta nit comença l'edició número 71 del Rally Costa Brava, que s'allargarà fins aquest dissabte.
El recorregut d'aquesta cursa és de 687 quilòmetres i mig de recorregut, dels quals 177 seran cronometrats. Destaca, sobretot, el rècord de participació en l'edició d'enguany. S'han inscrit fins a 240 equips. En els pilots hi ha els dos vegades campió del món i dues vegades guanyador d'aquest rally que comença aquesta nit, Miki Biasion. D'altra banda, també hi haurà el campió europeu i vencedor del rally Toni Fassina i Jacques Almeràs. Aquesta prova puntua per als campionats d'Europa, d'Espanya i de Catalunya de velocitat i regularitat.
Gràcies, Anna. Per tant, senyal que arriba la cultura en aquests darrers minuts del programa. Com cada dijous, Olma, bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
Repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Demà arriba a la gran pantalla la pel·lícula Los Reyes del Mundo, guanyadora de la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià d'aquest any.
Ellos son mi familia. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos dos.
Es tracta d'un road movie sobre l'amistat. De fet, és una història de desobediència i dignitat. La pel·lícula s'ambienta a Medellín, això és a Colòmbia, on cinc nois que passen la vida al carrer decideixen emprendre un viatge cap a un futur millor. Un viatge, però, cap al no-res i on hi passa de tot.
La veurem. Va coincidint també amb els 10 anys de pontificat del papa Francesc. A la cartellera també arriba el documental In Viaggio, Viajando con el Papa Francisco. Tot un humà.
No pensaré mai que la lotta che conduci poi giù sia del tutto inutile.
Clar, estem escoltant en aquest documental el director del qual, David Sandberg, torna a la gran pantalla. Ai, no, perdoneu. Ara ja m'havia passat de pel·lícula, no ve poc és aquest. No, en aquest documental In Viaggio, Viajando con el Papa Francisco, fa un retrat dels viatges del papa de Roma a diferents indrets del món. A banda, doncs, també podem escoltar alguns dels seus discursos, discursos del pontífex, i també reflexions sobre el món que ens ha tocat viure. I, de veritat, o sigui, ja només amb el tràiler, unes reflexions molt boniques sobre la vida, sobre... També tracta molt la crisi climàtica, que el papa francès, doncs, és un tema que l'ha abordat sovint, així que molt recomanable.
Doncs no us perdeu aquest documental sobre el papa Francesc. Bones notícies ara sí, Olma, que ens ho podràs explicar. Per a tots aquells amants del còmic, perquè aquest divendres s'estrena Shazam, la fúria de los dioses, un dels personatges de l'univers DC.
Soy un idiota. No me merezco estos poderes, esa es la verdad. ¿Cuál es mi aportación?
El director, ara sí, David Sandberg, torna a la gran pantalla i ho fa amb aquesta seqüela del còmic de superherois Shazam, la fúria de los dioses. Aquesta vegada continua la història del jove Billy Batson, que quan diu la paraula Shazam es transforma en el seu alter ego de superheroi. De superheroi, és curiós veure a la pantalla.
Això també és l'aplicació que hi ha de rastrejar
sí,
cançons,
sí,
no?
Sí, l'aplicació del mòbil, que et diu quina cançó està sonant a aquesta hora. A nivell d'efectes especials també s'ha de comentar que aquesta pel·lícula promet ser espectacular, almenys si no, el tràiler ho és.
Tampoc ens perdrem com aquesta, perquè per tots aquells que us agradin les comèdies dramàtiques, a partir de demà podeu veure als cinemes la pel·lícula Bajo Teràpia.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que...
En aquest cas, tres parelles que no es coneixen, i remarquem aquest no es coneixen, assisteixen a una teràpia en grup. Bé, assisteixen a teràpia i després doncs se n'adonen que és grupal. La psicòloga en qüestió els planteja un joc. Els dona unes consignes que les parelles han d'abordar i analitzar conjuntament. Ho fa a través de sobres, n'hi ha 8 o 9. Tot això amb molt humor entre mig, evidentment. La mecànica proposada els porta, doncs, a enfrontar-se i a mostrar-se tal com són. Bajo Teràpia està basada en l'obra de Matías del Federico i la dirigida Gerardo Herrera.
I amb un estil totalment diferent, demà també s'estrena el thriller El precio de la venganza, del director japonès Ryukei Kitamura. A més, aquesta és una de les seves pel·lícules que protagonitza Bruce Willis, una de les últimes que protagonitza Bruce Willis, després d'anunciar que es retirava per la seva malaltia que condiciona el seu llenguatge.
Yo diría que no puedes devolvérmelos.
Venga, arranca.
El precio de la venganza és un thriller d'uns delinqüents que escapen de la policia, que els han xampat, doncs, mentre robaven. Els delinqüents què fan quan s'escapen de la policia? Doncs decideixen amagar-se en una granja, però serà allà on hi haurà un perill encara més gran que la policia. No podem desvetllar cap més detall d'aquesta pel·lícula.
Normalment, no sé si t'ho has preguntat mai alguna vegada, però tots aquells que ho hagueu fet, que a dia d'avui us pregunteu com es pot trobar i si es pot trobar un amor que duri, com dèiem abans, per tota la vida, arriba la pel·lícula perfecta a la gran pantalla.
Muy bien, decidme, ¿qué clase de mujer encantadora estamos buscando?
Alguien inteligente, atractiva y con la que haga clic, supongo.
Necesita una compañera, no un clic.
Vale, con o sin barba.
¿Qué?
Me he equivocado de lista, devuélveme eso.
I què tindrà que veure l'amor? Ens mostra una dona addicta a les aplicacions de cites que veu com un conegut seu aposta per un matrimoni concertat pels seus pares. Això farà que la protagonista es plantegi si hauria de buscar un enfocament diferent per trobar aquest amor que diuen que és per tota la vida.
Vaja. Bona pel·lícula, va. I en català pels nens i nenes que també ens escolten. Arriba la pel·lícula d'animació infantil L'illa dels ocells, L'Eli i altres contes.
Teniu algun llibre que parli d'ocells?
Mira en aquells prestatges.
L'Eli, L'illa dels ocells, L'Eli i els altres contes, convida a conversar amb la natura des de la mirada curiosa de tres nenes que senten l'impuls de desafiar les seves pors per acostar-se a allò desconegut i aprendre. També, en aquest cas, la il·lustració d'aquesta pel·lícula és preciosa i hi ha moltíssima natura.
També en català, en aquest cas, però doblada aquest divendres, s'estrena la pel·lícula d'animació japonesa Blutermal.
Hem volat per sobre dels núvols, ha estat un somni.
Una Blutermal.
Una Blue què?
Seguint el fil d'abans, Blue Thermal és també una comèdia, en aquest cas romàntica, sobre una noia esportista que ha de formar part dels clubs esportius durant tota... que ha format part durant, de clubs esportius durant tota la seva vida escolar. Què passa? Que quan arriba a la universitat entra en un club de planadors d'avions, però clar, tindrà un gran repte a la competició de principiants que haurà de decidir si pot participar-hi o no.
I sense deixar enrere el món dels esports, també arriba demà a la gran pantalla el film Un Paso Adelante.
Creo que eso es lo que más me duele. Pensar en el tiempo que le he dedicado y que no haya servido de nada.
Si construyes tu... En aquest cas, la pel·lícula gira al voltant del ballet. L'Elise, de 26 anys, és una gran ballarina clàssica, però un dia té una forta lesió durant un espectacle i ha de deixar de ballar. A partir d'aquest moment, doncs, la seva vida es capgira i haurà d'aprendre a reconstruir-se.
No només cinema pel que fa a les estrenes de la setmana, les plataformes de streaming. Netflix ofereix, a partir de demà divendres, la sèrie Hasta el Cielo.
Vivimos al margen. Estamos fuera. Por eso tenemos que cuidar los unos de los otros.
Hasta el Cielo mostra com una dona ha de resoldre els fils que deixa a l'aire el seu marit, líder d'una banda d'atracadors, després de morir. A més, ha de continuar també fent-se càrrec del seu fill petit. Tot i que la banda al principi desconfia d'ella, mica en mica s'anirà guanyant la seva confiança per mantenir el ritme de robatoris que tenien. Els protagonistes d'aquesta sèrie són Asia Ortega i Luis Tosar.
I a Amazon Prime s'estrena també demà divendres la sèrie Cinc Huelles.
Hemos venido a limpiar la mierda.
Les protagonistes són Carolina Juste i Camila Sodi, que ara les escoltàvem, que en aquest cas interpreten el paper de dues dones que van a netejar una casa luxosa, però que inesperadament es troben un cadàver a sota el llit. Com a gir inesperat, els assassins les acabaran perseguint a elles, i si això no és poc, la policia també les acusa d'assassinat.
I acabem a Apple TV, perquè a partir de demà es podrà veure la sèrie Un futuro desafiante, que aborda la crisi climàtica.
La història humana... es la historia de una terrible catástrofe tras otra.
La sèrie se situa en un futur proper on les conseqüències de la crisi climàtica s'han integrat a la vida quotidiana. Són 8 històries entrellaçades entre elles sobre l'amor, la feina, la fe i la família, que veuen com aquest planeta canvia més ràpid que la gent.
Déu-n'hi-do aquesta setmana, totes les estrenes per a tots els gustos, Olma, i més enllà d'aquestes estrenes de cinema, aquest matí l'actor, director, productor i empresari Pau Roca i Jové ha explicat al magazín de Ràdio Estel que dirigirà una obra en el marc del Teatre Grec i que aquesta es farà en el seu espai gastronòmic que té al barri de Gràcia, la Muriel.
Faré una direcció per aquest grec, però que encara no puc dir l'obra perquè s'ha de comunicar a través d'ells. I ho farem a la Muriel, això sí que és guai.
Una conversa molt interessant que us recomano, doncs, que si la voleu escoltar ho podeu fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio Estel o de l'aplicació, el magazín de Ràdio Estel. En aquest cas, Pau Roca també, que ara mateix està al Teatre La Via Ruel representant l'obra El cos de vida de Martinya Majoc sota la direcció d'en Pau Carrió. En aquesta obra, Pau Roca es posa a la pell d'un personatge amb paràlisi cerebral. L'actor agraït tant a l'Institut Goodman com la Fundació Espace per haver-lo ajudat en aquest camí a preparar el seu paper. I Roca també ha reivindicat a Ràdio Estel que el paper dels cuidadors està molt poc valorat.
també. No és tan fàcil ser cuidador. A la vida real, no? Quan a qualsevol tipus de cura, no té per què ser sanitària, i si ens hi posem ja més a fons, doncs en la sanitària, no? Que els cuidadors estan poc valorats.
Mira, i avui també hem conegut, després, lluny del teatre, s'ha posat data la propera edició de la 080 Barcelona Fashion, que es farà entre el 2 i el 5 de maig al recinte modernista de Sant Pau.
Aquesta 31a edició té l'objectiu de situar Catalunya com a peu del canvi de la moda. Així ho ha detallat aquest matí la Conselleria d'Empresa i Treball. La Barcelona Fashion és, sense cap mena de dubte, la cita de moda més important que se celebra a Catalunya, i pel certamen hi passen creadors i marques per presentar les seves noves col·leccions. Aquest any l'esdeveniment també es vol centrar la sostenibilitat i també en la inclusivitat en el món de la moda.
I encara a la ciutat de Barcelona, atenció, perquè aquesta nit es fa un concert homenatge a Guillem Agulló. Serà a les 9 de la nit a la sala Paral·lel 62 i comptarà, entre d'altres, amb les actuacions de Feliu Ventura o de Xavier Sarrià.
Patec immortal de milers de Guillems. Vinc d'una terra inundada pel sol.
A banda d'aquests dos artistes, també hi actuaran Smoking Souls, Every Night, Join a Opció K95, Pirats Son Sistema, Guineu Mayo, Aina Torres i Jordi Montaña.
En aquest homenatge, Guillem Agulló, també hi participarà l'artista Quim Córdoba, que dibuixarà un mural pel que fa a les intervencions polítiques. Aniran a càrrec de David Bou, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i la família del propi Guillem Agulló. El proper 11 d'abril farà 30 anys, recordem, de l'assassinat d'Agulló.
Molt bé, Olma, doncs moltes gràcies per aquesta informació cultural, per aquestes estrenes farcides que ens has portat avui de cinema.
Fins demà, fins demà divendres.
I ens retrobem demà, i a tots vostès també, si ho volen. Demà a les dues tornem en aquest informatiu que avui hem obert explicant-vos la mort als 87 anys de l'expresident del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet. A la producció en Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara fins a 6, si volen quedar-se, s'hi posa Joan Trias i la caravana. Fins demà.
Estel migdia. Amb Xavi Toscano.